Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Pilar G. Fàbregas, Nadal a la Fira de Santa Llúcia. L'entorn de la catedral, tot s'engalanat de festa, ara que arriba el Nadal i entra el fred per la finestra. No cal pas que vagis lluny, que de tot hi ha la fira. Rius amb aigua que s'esmuny, pastors que tothom admira, verds abets amb tanta olor com diria que amb la flaire hagi perfumat tot l'aire com si fos el Canigó. No vol la flor de la sort? Qui la té tot l'any li dura. Les seves boletes d'or són pel mal una conjura. I seguint la tradició, compres la molsa i figures amb la mateixa il·lusió que ho compren les criatures. I deixes per part final el nen Jesús i l'estable. Ara que arriba el Nadal, a casa tindrà el portal i el meu cor per tabernacle. Com cada any i sempre igual, sempre Jesús, el miracle.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Radio Estel.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El nostre mitjà de comunicació.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
De diàleg.
Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui tractarem sobre el sikhisme amb Gagandit Singh, membre i divulgador de la comunitat sikh a Catalunya. Coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós: la vida de Nagarjuna, filòsof budista, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida pel nostre convidat. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Conseller presbiterial, cristianisme. Persona que actua com ajudant del pastor a les esglésies reformades o presbiterianes. L'ancià té un paper important en l'elecció dels pastors i en la designació dels representants sinodals.
Temps de diàleg. Un espai del grup de treball estable de les religions.
Gagandip s'expressa en un català més que fluid, tenint en compte que fa només 7 anys que no en tenia cap noció. Actualment té 28 anys i és el portaveu de la comunitat sikh de Catalunya. Benvingut i gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg.
Molt bona nit. Moltes gràcies, Joan, per convidar-nos.
A tu per venir. Bé, volia començar amb una primera qüestió de rigor. Com és que vas venir a viure a Catalunya i en concret a Badalona?
Doncs jo, quan era petit, sempre em feia il·lusió viure amb els blancs. No? El meu oncle vivia a Anglaterra. Doncs cada cop que venia li demanava que fessis fotos dels blancs, de gent blanca, no? Tenia com una il·lusió dels petits, una locura, diguéssim, no? Doncs sempre havia desitjat que, quan sigui gran, viuré amb els blancs, no? Vaig sortir de casa meva amb 18 anys, vaig arribar a Suïssa, vaig estudiar allà un any, després vaig viure a Bèlgica, França, i vaig venir aquí. Aquí vivia el meu cosí, a Olot, i doncs vaig arribar aquí i una família del meu poble vivia aquí a Badalona. Doncs vaig venir a casa d'ells i doncs allà es va començar la meva vida aquí a Badalona i aquí a Catalunya. Estic molt content d'estar aquí i faig la meva vida pel que puc.
Segona pregunta de rigor. Què vol dir la paraula sikh? Què és el sikhisme?
Exacte. Realment aquí a Catalunya el sikhisme està molt desconeguda. La gent que en veu un sikh amb el turban i amb la barba és molt fàcil es confon amb un musulmà, no? Però dic, bueno, és de, fins i tot, taliban, coses que estàs a vegades hem de sentir de la gent, no? Dic, no, jo sóc de la Índia. Ah, ets un hindú? No, sóc hindú, sóc sikh. I què és un sikh, no? Doncs no ho saben. La paraula sikh vol dir la persona que aprèn. Sikh vol dir un alumne. Doncs el sikhisme va néixer per aprendre i per ensenyar, d'acord? Un sikh és un alumne. Però el sikhisme ens ensenya moltes coses. El sikhisme va néixer per trencar moltes coses que existien en Índia i encara existeixen, no? Doncs quan va néixer el Guru Nanak Devji, que és el fundador del sikhisme, havien molts, diguéssim, problemes dins de la societat, com ara el tema de les castes. Era era i encara hi és. És com els rics tenien altres cognoms, primera classe, segona classe i tercera classe, no? Bueno, la societat funcionava amb els cognoms i amb els, diguéssim, a classes, no? Tu ets de primera, segona, no? I els pobres tenien altres cognoms, no? I per això en psiquisme tenim només mateix cognom. Som 25 milions, però tenim un únic cognom. Els homes tenim cognom Geo, que és 5, o de Geo, i les dones, Kaur, que vol dir princesa. Si una noia és ve d'una família pobra...
Que maco aquest significat, vull dir.
Com?
Que maco aquest significat de
clar,
princesa.
Clar, perquè imagina't si tu vas a escola i tu ets d'una família pobra i tots els altres teus companys et facin sentir malament, no? Només per ser pobre. Això és molt injust, no? És... els nens passen malament, no? És com violència verbal que han d'aguantar encara dia. Per això el psiquisme, per eliminar tots aquests sistemes, tenim el mateix cognom. Si una noia psic veu d'una família pobra, però ella no sent pobra, perquè ella és princesa. La societat no li pot fer sentir malament, perquè és princesa, d'acord? Doncs una part era que això, i altra part era que... encara existeix en Índia el tema de les castes. I altra part era quan una dona en Índia es quedava vídua, tenia que sacrificar-se la seva vida amb el seu marit. Però passa que això no és just. Si una dona queda vídua, s'ha de sacrificar la seva vida. Però un canvi, quan es moria una dona, l'home sí que podia casar-se amb una altra. No, això no és just. Doncs... criticaven molt la dona. Per això, en el llibre sagrat del psiquisme, Guru Granth Sahib, el Guru Nanak Dev Ji parla de dona, i per això jo estic molt content i molt orgullós que en psiquisme, moltes vegades parlen tema de les dones, igualtat, tot això, jo penso que en aquest món, dia d'avui, si única religió que on una dona té més igualtat i poder és el psiquisme. No només teoria, sinó pràctica. Perquè de dir, podem dir moltes coses, sempre diuen, no, dona és nostra religió, igualtat, això, però quan anem a practicar, no trobes, saps? Guru Nanak Dev Ji va dir, soc que ho manda aquí, jitjame rajan, perquè aquesta època era molt... El rei o el ministre eren molt a dalt, no? La gent admirava moltíssim. Doncs Guru Nanak Dev Ji va dir, per què la critiquem, aquesta dona, la que ha donat vida a aquest rei? Per què la critiquem, aquesta dona, la que ha donat vida a aquest ministre o aquesta persona que, o el que siguin els càrrecs o autoritats que hi havia, no? Doncs per això el psiquisme, cada un, perquè una dona, si es queda vídua, home, no és seva culpa, ja pugui casar-se amb una altra o viurà tota la vida sola, com vulgui, no? És l'única vida que tothom té i cada un ha de poder viure com vol. No? Que ningú ha d'obligar, ningú té dret. La societat no té dret d'obligar que una persona per jugar amb la seva vida. No? I per això el psiquisme va néixer per moltes coses, per tema d'igualtat, de les dones o dins de la societat.
Sí, cada... es podria dir que el psiquisme és pionera en tema d'igualtat entre home i dona.
Clar, home, clar. Per això va néixer, si no, no cal. Que quan una... per canviar a la situació, si surt alguna cosa, o, per exemple, si parlem de política, no? Si neix un partit nou, és per algo, per donar canvis, no? Si s'ha de fer el mateix, doncs no cal, no? I altra part era tema de les... Quan una dona o d'altres regions no podien entrar en seu lloc de culte, no? Per això en psiquisme, per eliminar tot això, per trencar tot això, està obert a tothom. A Gurdwara de Barcelona, parlem d'aquí, d'Índia puc dir mil coses, perquè no coneixeu, no sabeu, no? Però parlo d'aquí, a Gurdwara de Barcelona, carrer Hospital 97, qualsevol persona d'aquí, pugui anar quan vulgui, ja trobareu migdia, entre 600-700 persones, mengen allà gratuït cada dia. No, no parlo d'un dia de festa, no, no, cada dia, que és tanta 80% que no són sikhs. Una dona catòlica, una dona musulmana, una dona de religió hindú, del que sigui. Es pot anar allà, pot fer igual que un home sikh, igual que una dona sikh. Mm-hmm. Explico.
Sí, sí, sí,
i es pot practicar allà la seva religió, pot menjar allà, perquè per això en Gurdwara sempre n'hi ha menjar per tothom. Si una persona és pobra, no és seva culpa. No hem de... Aquesta persona almenys poder dormir, no?, amb la panxa plena. Mm-hmm. Doncs per això el Guru Nanak Devji ens va donar aquesta, diguéssim, tots els sikhs, per això tenim aquests valors de compartir. Això és molt important, el sikhisme. Namjapna és meditar, que nosaltres, per exemple, a dia d'avui mirem molta gent que jo he començat a fer ioga, jo he fet això, faig meditació per estar tranquil perquè gent va amb estrès, però això ja existeix en sikhisme fa 500 anys. Per meditar, per nosaltres és molt important. El segon és kirtkarni, que és treballar. Moltes vegades altres religions, per practicar la seva religió, tu deixes la teva família per practicar la seva religió, però en sikhisme no és així. Tu pots estar una persona practicant, però dins estan treballant i estan amb la teva família. No hem de deixar la nostra família, perquè és molt maco viure amb la família, gaudir de la família, no? I el tercer és, bueno, que aixecar, és compartir amb els altres. Per això en sikhisme, els sikhs, això no vol dir sikhs som rics, no, sinó el que tenim compartim sempre amb els altres. Tot el que tenim intentem perquè altra gent, ni importa que siguin catòlics o blancs, negres, francesos, catòlics, el que sigui, és igual, són persones. Per això en Gurdwara no entren ni les religions, ni autoritats, ni nacionalitats, sinó només les ànimes. És una ànima quan entra en un Gurdwara. Una ànima pot ser tu, jo o altra, el que sigui. No?
El sikhisme, internament, com s'estructura? Com us organitzeu?
A nivell Gurdwara?
Sí.
Sí, bueno, tenim una junta directiva. Tenim una junta directiva que es canvia cada any. Tenim Gurdwara... és com tu mateix. Tu vinguis amb mi a Gurdwara. Es sorprèn, però és així. Tu pots cuinar allà, tu mateix, encara que vas primera vegada. O tu pots estar allà amb teva família menjant cada dia, ningú té dret de preguntar de qui és, perquè està feta així, la filosofia, d'acord? Doncs moltes vegades gent pregunta com manteniu aquests gastos. Doncs, com he dit abans, per nosaltres és molt important compartir. A Gurdwara tenim una guardiola allà, d'acord? Doncs si jo vaig, jo el que sento, jo no estic obligat, però en surt així. És nostra responsabilitat, com és meva responsabilitat mantenir gastos de meva família, pagar el pis, pagar llum, gas, el que sigui, per mi també és important pensar per la humanitat, amb el que puc. No? Jo no puc donar tot, però un part, si penso que som, cada un deixi un part, un part, un part, doncs aquest un part es pot omplir molt. No? Doncs amb aquests diners recollim, paguem els gastos, paguem el menjar i tot això. Mai ens ha faltat res, sempre ens sobra. Perquè quan compartim, és omple més, saps? Moltes vegades jo penso, si jo gasto pels altres, jo no em quedaré. No, no, no em quedaré. Sempre és doble. Saps què vull dir?
Respecte a la comunitat sikh a Catalunya, quan s'estableix i quins temples o comunitats teniu establerts als diferents, bueno, a diferents punts del país? En quant a comunitats, sí, a Catalunya, sí.
Sí, aquí a Catalunya en vivim més o menys al redor de 12.000 sikhs. Diferents sectors de tot Catalunya, Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, i tenim 10 gurdwaras, no?
Que, què com és això dels 10... com ho has anomenat, 10?
Gurdwara.
Gurdwara.
Sí, sí, Gurdwara és centre de culte. Moltes vegades és com església per catòlics i mesquita pels musulmans i temple pels hindús i Gurdwara pels sikhs. Gurdwara vol dir casa de Déu. Gurdwara, casa de Déu. Doncs casa de Déu és per tothom.
Queda clar.
No és casa dels sikhs, no, sinó és casa de Déu. Doncs és per tothom, no? Que està obert a tothom. Tenim 4 a Girona, 4 a Barcelona, després una a Reus, tenim una altra Gurdwara, després tenim una a Vic, a Badalona, Santa Coloma i Gramenet, Hospitalet, Barcelona. I allà tenim Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners, Salt i Olot. Tenim total 10 gurdwaras que allà qualsevol persona pot anar. Moltes vegades gent frena, no? Quan estan allà, moltes vegades jo me'n recordo de Barcelona, i quan anàvem allà i la gent, els veïns, em preguntaven, és una mesquita? Dic, no, és gurdwara. Ai, què és gurdwara? I jo puc entrar? Dic, sí, i tant. Però jo sóc una dona. Dic, i què més dona si ets dona? Però ets una persona, ets una ànima, no? Doncs, per això, perquè està molt desconeguda, no?, el sikhisme, però a poc a poc, ja a dia d'avui, està molt conegut, no? La setmana passada vam fer processó a Barcelona.
Una processó.
Sí, exacte, que vam celebrar el naixement del Guru Nanak Devji, que és el fundador del sikhisme. Doncs allà, si comparo amb altres anys, només venien els sikhs, no? Però aquest any, de veritat, que déu-n'hi-do, molta gent d'aquí van participar, no? Doncs ens ho pregunten, ens fa molta il·lusió. Oye, quan fareu aquesta festa tan maca que feu, aquesta processó, no? Doncs això és molt maco, quan és per, diguéssim, és un senyal de bona convivència, no? Quan molta gent d'aquí que participin, siguin parts, no?, d'aquesta festa.
Bé, doncs fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical del programa.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Menorà, judaïsme, que en l'obra de 7 braços, Déu a la muntanya del Sinaí va ordenar a Moisès fabricar un canelobre. Aquest canelobre està destinat a ocupar un lloc en l'Arca de l'Aliança. En la destrucció del segon temple de Jerusalem, el 70 després de Crist, Tito es va apoderar del canelobre original. Actualment aquest canelobre resta perdut.
Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents.
So Satgur Pyara Mere Naan Hai So Satgur Pyara Mere Naan Hai So Satgur Pyara Mere Naan Hai So Satgur Pyara Mere Naan Hai
ਸੇਵਾ ਬਣ Satguru pyara mere naal hai Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
Bé, seguim aquí a Temps de diàleg amb el Gagandip, no sé si ho dic bé. Correcte, membre de la comunitat Sikh de Catalunya, amb més preguntes. Des del sikhisme, aposteu pel diàleg interreligiós? I per què?
Doncs jo penso que és molt important, diguéssim, el diàleg entre nosaltres tots, sigui a nivell social o sigui a nivell religió, és molt important, no? Diàleg entre nosaltres, i per això moltes vegades en psiquisme fem allà portes obertes a tothom, que vinguin gent, bueno, d'aquí, i no només gent d'aquí, sinó vinguin, diguéssim, persones d'altres religions, religió musulmana, catòlica, cristiana, o jeus, el que sigui, no? És molt important, perquè jo penso que totes les religions són valors, no?, que fan, tenen, diguéssim, l'oren molt bé, no? Doncs si recollim tots flors tan macos que tenim, si ajuntem totes les flors, podem fer un raïm molt maco, no? Doncs per fer raïm macos hem d'ajuntar totes aquestes flors, no? I som nosaltres, no? Que construïm moltes vegades nom de religió, estem... Moltes vegades veig, no només nom de religió, gent té una ràbia increïble. Això jo no entenc, no? Una religió no et porta una enveja, no et porta ràbia. És amor, és compartir, és estimar, és... bueno, és com una família, no? Doncs, bueno, per tot això, en sikhisme és molt important, diguéssim, que per això fem portes obertes, sempre està oberta a tothom, sigui el que sigui, i per trencar les barreres que moltes vegades tenim entre nosaltres... I diàleg sempre és molt important, no?
Quins valors o principis compartiu amb altres confessions com la catòlica o la musulmana?
Jo, com he dit abans, totes les religions, diguéssim, no aquí no, diguéssim, ni una millor o altra pitjor, sinó totes són iguals, totes són respectuoses, passa que cada religió té alguns, diguéssim, seves normes de religió o seva filosofia, però jo penso que el que hem de fer, prendre de cada religió, o prendre, perquè un sikh sempre es pren, no? És un alumne, no? Doncs com de cada persona hem d'aprendre alguna cosa i de cada religió també hem d'aprendre alguna cosa, no? Però realment totes les religions volen dir el mateix, no? Algú diu d'una manera, l'altre diu d'una manera, no? És com si volem anar a Montserrat, podem arribar amb diferents camins, n'hi ha diversos camins per arribar, però la nostra destinació és el mateix, d'acord? Per exemple, això, cada religió diu el mateix, estimar, cuidar, ajudar, no fer mal a ningú, és que el principal és que realment són iguals, sigui qualsevol religió. Cap religió del món t'ensenya a fer coses dolentes o fer mal a ningú, no? I jo penso que és això. Per anar a la meva destinació, per exemple, per anar a Montserrat, jo puc prefereixo anar per a Peset o per altra via, tu pots preferir, no? Jo vull anar per Nacional. Això no vol dir un fa o altre és millor o altre pitjor, no. La nostra destinació és el mateix, no? Arribem com arribem, amb diferents camins, però arribem al mateix lloc, sempre.
Bueno, ja m'has comentat una mica els valors i principis que compartiu amb les altres confessions aquí a Catalunya. Quina relació teniu amb aquestes altres fes presents a Catalunya? Quina és la relació? És una relació cordial? No hi ha relació?
Jo, per exemple, passa això que he dit abans, que el sikhisme està molt desconegut aquí a Catalunya, molt, no? Mm. Però passa que cada cop n'hi ha més relació, no? És com t'he dit abans, per exemple, van fer processos, van passar d'aquí, altra van fer Badalona, doncs van participar diferents representants de diferents religions, no? Mm. Religió cristiana, catòlica, representant de comunitat musulmana, no? Perquè el sikhisme és compartir, és una família, que no només és una religió, és una forma de viure, no? Que siguin tots... és una riquesa, ens fa feliç. Quan jo vaig a Gurdwara, entro a Gurdwara i veig la gent que no trobo allà més de meitat, que no són sikhs, són blancs, negres, sud-americans. Això em fa molt feliç. Per mi és una riquesa, em omple, saps? I jo penso que... la vida és molt curta, d'acord? Doncs en aquesta vida, els dies que tenim, el temps que tenim, hem de compartir, hem d'ajudar, hem d'estimar, i no hem de tenir ràbia cap persona o cap religió, no? Això és molt maco. Doncs quan tu sents així o penses així, tu vius i veus el món d'una altra manera. Mm-hmm. Perquè és així, la vida és molt és preciosa. Doncs moltes vegades estem amargant la vida, només amb ràbia que portem dins, però jo a vegades dic, però treu tot això i viu d'una altra manera. És supermaco, d'acord? Uh-huh. Doncs això que he dit, que sempre cada cop n'hi ha més participació, cada cop la religió, el sikhisme aquí està més coneguda, doncs cada cop ve més gent de diferents religions o portes obertes, fas moltes presentacions a Gurdwara i sempre ve molta gent, no? Doncs és molt maco perquè vingui gent, que participi, perquè ens conegui. Moltes vegades tenim falta de coneixement, provoca por, no? La gent no apropa perquè pensa, ai, no sé qui és, com és, què farà, no sé què. Però el sikhisme, imatge que tenim, el turban i la barba, moltes vegades crida molta atenció, no? I també ens porta molts problemes, perquè tot el que passa en aquest món, coses, per exemple, de terrorisme, ens posen al mateix sac, que realment un sikh no té res a veure tot això. Però passa que quan no ens coneixen, per exemple, tot el que acaba de passar a París, ens porta molts problemes. No, són musulmans que van fer, home, doncs són musulmans i ens diuen, sou d'allà, no sé què, dic, no, jo no sóc, per mi de tot, ser musulmà no és delicte. Altra cosa, jo no sóc musulmà, però passa que la imatge que tenim, doncs molta gent es confon i doncs molts problemes, no? Però la gent que ens coneix i doncs n'hi ha una altra relació com si fos familiar, no? Si parlo de Canadà, dia d'avui, fa poc que van ser eleccions allà, doncs 15 membres de Parlament de Canadà són sikhs.
15 membres?
Estan molt desconegut, ningú ho sap. I no només 15 membres de Parlament, sinó 4 ministres de Canadà són sikhs.
Què dius ara?
Sí, sí. Això que dic. Sí, ningú, això està tot molt desconegut, no? El ministre d'Educació de Canadà és un sikh. Busca en internet. El ministre de Defensa de Canadà és un sikh que porta turban, no?
Sí,
d'acord?
Sí.
Bueno, això no, està tot molt desconegut, no? Però allà, per exemple, la gent de Canadà volen que el seu veí sigui un sikh. Desitgen, d'acord? Però aquí, en canvi, ens costa trobar qualsevol feina. Jo me'n recordo que... Bueno, sempre explico, però passa que... quan jo, abans de ser mediador, jo buscava feina per sobreviure. Doncs vaig anar una vegada a buscar feina i una fàbrica de perfum aquí, i vaig anar a través d'una agència, arribo allà, el senyor em diu, tu treballaràs? Dic, sí. I em diu, però amb el turban no pots treballar. Dic, no, treballaré amb les mans, no amb el turban. Mm-hmm. No? Però passa que és com tot desconegut, no? No, aquí fa molta calor. Dic, però a Índia fa més calor que aquí. Mm-hmm. No? Bueno, buscava excuses. Passa que no li dic que és racisme, sinó és falta de coneixement. No ho coneixia, no? I doncs no sabia què dir, com dir, buscava una cosa o altra, no? Però després, quan vaig començar a treballar, i després va sortir una feina a l'Ajuntament de Badalona, i vaig deixar. I després em va dir que no, sinc no marxis, treballes molt bé, no? Després acaba sent una relació d'amistat, d'amics, no? Però passa que al principi està costa molt i els X no tallem. Per mi el turbant no és part, és una tela de roba, sinó és part del meu cos, per mi. I els X no tallem la barba, són principals de psiquisme, respecte a la naturalesa. Com Déu ens ha creat, deixem com som de manera natural, d'acord? Mm-hmm. I tots els X, per això, els X homes tenen barbes llargues i portem un turbant, i per això en psiquisme, per nosaltres és molt important respecte a la naturalesa, d'acord? Mm-hmm. Per això els X també som vegetarians, perquè no matem animals. Per nosaltres, pels X, matar un animal i matar una persona és la mateixa violència, perquè els animals també volen viure, també volen gaudir de la seva vida, com nosaltres volem, com nosaltres gaudim nostra vida, doncs els animals volen el mateix, no? Doncs per això nosaltres respectem que ells també poden gaudir seva vida amb seva família, amb seus crios, no? I nosaltres no tenim cap dret a matar els animals per sabó de nostra llengua. I per això els X són vegetarians.
Bé, doncs fem una nova pausa per apropar-nos a la vida de Nagarjuna, filòsof budista, i per escoltar la segona cançó d'aquest programa.
Temps de diàleg. Un espai del GTER. Grup de treball estable de les religions. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Nagarjuna, filòsof budista. Nagarjuna, del 150-250, va ser un filòsof budista i és considerat un dels pensadors budistes Mahayana més influents. El seu nom prové de Naga, que significa serp, i Arjuna, un tipus d'arbre. De fet, se sap poc de la seva vida personal. Sembla ser que va néixer a l'oest de la Índia, va rebre la transmissió del Dharma pel 13è patriarca i va viatjar a l'oest de la Índia. Nagarjuna ha estat venerat en tot Àsia amb diferents noms. A Xina se'l coneix com a Longshu, Longmen i Longshen. Al Japó com Ryuju Ryumbo. Al Tíbet com Clus Group. En llengua pali rep el nom de Nagasena i en mongol el de Naganchuna Baxi. Nagarjuna va escriure un poema en vers, el Madhyamika Karika, traduït per Estances del mig o Poemes del mig, en les quals Nagarjuna aborda tots els grans temes de l'ensenyament del Dharma de Buda, l'ego, el temps, el camí, el nirvana, etc. Va ser el fundador de l'escola Madhyamaka del budisme Mahayana. Aquesta escola defensa el concepte de vacuïtat, on descriu que tots els fenòmens estan buits, sunyata, de naturalesa pròpia o d'essència. Aquests fenòmens no tenen realitat intrínseca i són independents més enllà de les relacions de causa i efecte. Nagarjuna considerava la seva postura com una recerca cap a l'ensenyament profund del Buda. L'objectiu de la metodologia de Nagarjuna és el rebuig de punts de vista extrems i transmetre els ensenyaments del Buda com el camí del mig. Temps de diàleg. Un espai del grup de treball estable de les religions.
Ik kadi na milte ta kal jug hota. Ik kadi na milte ta kal jug hota. Hun kaati miliya Need to know.
Diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra.
Bé, i seguim aquí a temps de diàleg amb el Gagandip, membre de la comunitat Sikh de Catalunya. Gagandip, com vius la teva fe en una terra majoritàriament cristiana com és la catalana?
Jo aquí, de veritat, que quan jo vaig arribar aquí, jo en Índia mai havia imaginat o mai havia esperat que aquí em costaria o la gent... no coneixeria el sikhisme, perquè jo havia viscut allà, allà tots és normal, policia, bancs, ministre, tots són sikhs allà a l'Índia, no? Jo no havia imaginat mai, si arribo a un altre país, que em poden passar aquestes coses, no? Les que han passat amb mi, no? Ignorància, falta de coneixement, no? Tot això. Doncs no és fàcil viure en un país que no és teu, la gent no té teva religió, la gent no té coneixement dels teus costums, costa molt. Però passa que... hem de ser forts, no? Hem de ser forts i hem de lluitar. Doncs, bueno, el que faig moltes presentacions del sikhisme, diferents sectors, la Generalitat, ajuntaments de Catalunya, centres cívics, amb Mossos, amb tot el que pugui per donar coneixement. Però passa que costa, perquè la gent no té coneixement, no és fàcil. Tu no sents 100% tranquil, tu no vius 100% tranquil, no? Passa que costa, perquè aquí... altra religió catòlica o cristiana estan més conegudes que el sikhisme. El sikhisme és res, aquí quatre persones saben que és un sikh, no? Però costa, no és fàcil una convivència, diguéssim, que no és... costa molt, però a poc, diguéssim, és nostra feina, no? Diguéssim, entre tots, que millorar la convivència, parlant, explicant, quan... És una realitat. Quan una persona coneix el sikhisme, té un altre punt de vista. T'estimen tant com si fos de família. Jo, la gent que tinc aquí, amics d'aquí, és que m'estimen tant que... És que això que dic, va arribar un moment quan jo anava a marxar a Índia, però passa que els m'han lligat aquí. Saps què vull dir? Mm-hmm. És que t'estima, no em deixa marxar d'aquí. Però això és també cert que quan no et coneixen, doncs, bueno, et fan sentir malament també, no? Mm-hmm.
El sikhisme actualment està perseguit o prohibit en algun país arreu del món?
No, realment el sikhisme bueno, aquí a Europa encara no és molt coneguda, però per exemple a Anglaterra sí que és molt conegut. Allà, per exemple, vas als carrers d'Anglaterra de Londres, d'acord? Mm. I trobes molts policia amb el turban, que són sikhs. És molt, molt normal allà, no? I, bueno, els membres de Parlament, altres actors, per exemple, a Canadà, com t'he explicat abans, ara és doncs normal. Tercera llengua allà de Canadà és Panjabi, és nostra llengua.
Déu-n'hi-do, la tercera llengua.
Sí, sí, de Canadà. El, bueno, anglès i francès són el primer i segon, mm-hmm. i després el Panjabi, o als Estats Units també. Però aquí, en aquests països... Bueno, costa una mica en principi, però després a poc hi ha gent coneixent el sikhisme, doncs... És, bueno, però prohibit no hi ha cap país que els sikhs siguin prohibit. Si siguin prohibit no aniríem mai. Els sikhs no hem sortit d'Índia perquè tenim una situació econòmica malament, sinó el sikhs és una, diguéssim... La comunitat sikh és una comunitat més rica d'Índia. D'acord? Mm-hmm. No sortim pels diners. Són altres raons que hem sortit, hem vingut aquí, però passa que allà realment la nostra situació econòmica és millor Índia que aquí. Mm-hmm. Molta gent li pot sorprendre això, però és una realitat. Mm-hmm. D'acord?
I com caldria difondre els valors del sikhisme aquí a Catalunya?
El que estem fent, no?
El que esteu fent.
Exactament. Parlant, compartint, a través de diàleg, és molt important perquè sigui qualsevol cosa, sigui una cosa petita o gran, sempre es soluciona a través del diàleg, no? I, bueno, això que dic, participant, fent presentacions, i cada cop, no només nosaltres, sinó gent d'aquí també es propa més, i, bueno, ara és altra... O sigui, parlo de sikhisme 10 anys abans i parlo de sikhisme aquí a Catalunya avui, és totalment diferent. Espero que 5 anys que venen serà totalment diferent.
Mm-hmm. I com veus el futur del sikhisme a Catalunya, a Europa i a la resta del món?
El sikhisme, quan la gent, quan la societat ens coneix, de veritat que respecten molt i valoren molt els valors de sikhisme que tenim, la gent de veritat que admira moltíssim, no? Tenim exemple de Canadà, d'acord?
Mm, queda clar.
Anglaterra i altres països també. I aquí també, de veritat, que jo penso que quan conegui la societat catalana o espanyola, els sikhs, aquí vivirem també, serem orgullosos, no? Com els sikhs de Canadà senten orgullosos, no? Que sóc orgullós de ser sikh de Canadà, jo també podré dir, anys que venen aquí, jo també em sento orgullós de ser sikh català, no? Mm-hmm. És així, però a poc, com diuen aquí, no? Mica en mica s'omple la pica, doncs arribarem a aquest punt quan aquí també tota la gent tingui coneixement del sikhisme i serà un altre món d'aquí, no? I serà una molt maca convivència.
Mm-hmm. Teniu pensat fer alguna acció de difusió de la vostra fe aquí a Catalunya? Però en concret en mitjans de comunicació i a les xarxes socials ja ho esteu fent actualment?
Sí, moltes vegades, tant en tant, bueno, cada cop n'hi ha més, és que a través de mitjans de comunicació van sortint reportatges, entrevistes del sikhisme, i també estic escrivint un llibre ara, que és un sikh, perquè cal escriure, penso que és important. Sí. No sóc escriptor, però passa que aquí penso que sí que he d'escriure. No? Abans he fet un llibre, Aprenent el català, per gent de la meva comunitat, vull que... Com jo em sento estimat aquí, voltant de la societat catalana, doncs altres sikhs també es sentin igual, però altra també, que la gent catalana també ens conegui, doncs estic gairebé a meitat, ja està escrit, i queda uns parts, i ja aviat possible acabaré, i així farem arribar a mans dels catalans, que és un sikh, que ens coneguin, no? Mm-hmm. És això.
Mm-hmm. Bé, doncs, moltes gràcies per estar aquí. Gagandhi, moltíssimes gràcies per fer aquesta...
Ah, gràcies a tu, Juan Pablo, per convidar-me. Jo estic molt content que m'hagin convidat i pugui estar amb vosaltres una estona i parlar una mica de psiquisme, que sempre em fa feliç. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Bona nit, merci.
Bé, doncs ara us deixem amb l'últim lèxic interreligiós del programa i fins aquí, Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya.
Temps de Diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
Ulema, Islam. El mot ulema prové de l'àrab alim, que significa literalment el que sap, savi, o aquell que té l'ilm, el saber o la ciència. Així, un ulema fa referència a un doctor en llei i jurisprudència islàmica.
Temps de Diàleg, amb Juan Pablo Torrents.
Oh, mago santanarena, main nahi kisi ka dena.
Santa Maria.